Sols, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Relaxada. Podem explicar la interioritat que ha arribat? He estat fora a la porta de la ràdio, he estat a punt de fer una foguera perquè vegis on estava el lloc. Senyales de humo, eh? Clar, que no arribes als llocs i no saps on és, doncs a vegades
sí, Google Maps m'arribava al camí.
Google Maps. Però al final has trobat el camí de camins. Fixa't tu quina meravella. Laura, tots tenim una mica el concepte de la no violència al cap, segurament els nostres oients també, però no sé si ens queden una mica com una idea superficial. Ens el podries refrescar, què és la no violència?
Sí, doncs la no violència és una forma de viure basada en la veritat, és a dir, en la coherència entre mitjans i fins, que pretén reintegrar l'agressor a través d'accions provocatives que el recuperin i que alhora transformin les realitats d'injustícia. Supera el pacifisme o el rebuig a la violència i és un combat fet de transformació personal i d'estratègies creatives basades en els valors de l'autenticitat i en la força de la dignitat.
Vale. De tot el que has dit, em quedo amb supera el pacifisme.
Mm-hmm.
O sigui,
va més enllà del pacifisme.
Perquè el pacifisme és un esglaó i la no violència és un altre que és superior, podríem dir, més radical.
Sempre se'ns presenta com la solució a un conflicte,
sí,
com a fight or flight. Fight seria
El combat,
no? I flight és la fugida, el pacifisme, sí, que entenem com una cosa passiva de no fer res, no?
Sí.
I en canvi, la no violència va més enllà de la violència, és trencar amb aquesta dicotomia, no?
Vale. Laura Sols és graduada en filosofia, com heu pogut comprovar per la seva resposta, i màster en ciutadania i drets humans, ètica i política, i també és membre del grup de treball de la no violència cristiana que pertany a Cristianisme i Justícia. L'hem convidada perquè ella és una de les persones que està preparant la jornada de reflexió sobre la guerra ucraïna que la plataforma Aturem la Guerra ha convocat per aquest diumenge, i volem conèixer més detalls sobre la trobada i també sobre el seu grup de treball. Laura, grup de treball de la no violència cristiana. Hi ha algun matís entre la no violència estàndard, podríem dir, i la no violència cristiana?
Sí, oi tant.
A veure.
Hi ha un matís entre el concepte de no violència i el de no violència cristiana.
I quines?
Doncs, d'una banda, hi ha una no violència,
sí,
que podríem dir pragmàtica, que és utilitzada pel fet que dona un millor resultat davant de la via no... davant de la via violenta, diguem.
Sí.
I per tant, no és en base a uns principis, no té una base ètica, sinó que s'utilitza per la seva major eficàcia.
Vale.
I en canvi tenim un altre tipus de no violència, que sí que té uns principis o una ètica al darrere, que de fet es diu així, i dins d'aquesta no violència de principis tenim una no violència, vull dir, holística, que és a dir, que considera que la no violència s'ha d'integrar en tots els aspectes de la vida. I aquesta és la que duen a terme, doncs, grans figures com Gandhi o Martin Luther King.
Sí, que són els referents, no?
Quan els referents, sí.
Quan pensem,
sí,
en
i
no
tant,
violència, doncs a mi particularment la figura de Gandhi és la que em ve al cap, segurament pel cinema, eh? Perquè és una mica sempre,
sí,
la meva font de...
Ja va bé difondre.
Per tant, la no violència de facto seria igual, però és el fonament que la porta a terme el que es diferencia.
És que... la no violència holística, que suposa, sí, aquesta transformació personal, en totes les dimensions i decisions de la vida, no? D'estimar totes les criatures, des de les més petites a les més grans, independentment de la nostra lluita, d'allò que estiguem intentant defensar.
Sí.
Doncs aquesta no violència, el que vull dir és que una no violència cristiana... No és necessàriament holística, no és necessàriament això, no hem de ser Gandhi necessàriament per tenir una, no, per portar a terme la nostra vida una no violència cristiana, però sí que ha de tenir una base ètica amb una certa vocació holística.
Va.
És a dir, que hem d'intentar, doncs, anar incorporant aquesta forma d'entendre la vida dins del nostre dia a dia.
Molt bé. De seguida entrem una mica en detall sobre la jornada de reflexió d'aquest diumenge amb el drama d'Ucraïna com a eix, però si em permets m'agradaria conèixer una mica més sobre vosaltres. Per exemple, com neix i quins objectius té el grup de treball de la no violència cristiana?
Doncs el grup de treball de no violència cristiana de Cristianisme i Justícia, sí, va néixer el 2018.
2018.
Sí, amb l'afany d'estudiar...
Molt jove, 4 anyets...
Jo no vaig començar, eh?
Tu no vas començar.
No, jo em vaig afegir fa pocs anys.
Molt bé.
Sí.
El 2018 va néixer i, per tant, amb quins objectius?
Sí, el 2008... 8, 8, 8, 8,
ah, el 2008, vale, antes del 2018.
No, de 2008.
Ah, per
2008,
tant, ja és una mica més grandet. Vale, sí. Ja el tenim més desenvolupat. Molt bé, i què més ens pots explicar?
Doncs va néixer amb l'afany d'estudiar, de reflexionar i de difondre la no violència, sí, des de la seva arrel cristiana, per tal de contribuir a un debat profund, uh-huh, i a la seva posada en pràctica. Llavors, el grup treballa majoritàriament per dos destinataris, que serien, per una banda, els cristians i l'Església en particular, uh-huh, i d'altra banda, la societat civil, que inclou els col·lectius d'àmbits en la cultura, del pensament, de la societat, economia, política, etc. I el grup desitja capacitar cadascuna de les persones que l'integren,
sí,
i ojalà que tothom,
i
tant, en les perspectives i eines no violentes per tal de poder transformar els conflictes on vivim,
sí,
i també d'acompanyar-nos en un treball interior sobre reconstrucció ètica, i a més, i això mai sobra, ens hem fet molt bons amics.
Bueno, doncs això sí, ja ho tenim, això ja ho tenim.
Sí, ho tenim.
Tu ara feies esmena, no?, a aquest doble objectiu, mirada cap a l'Església i mirada cap a la societat civil. Jo crec que en principi, com a idea, molta gent, la immensa majoria, sigui cristià o no sigui cristià, compraria el concepte de no violència, però potser es tracta d'una cosa més utòpica que real. Creus que hi ha una cultura de la violència en la nostra societat?
Oh, i tant, sí. Sí, per descomptat. Hi ha una cultura, o almenys crec que hi ha una cultura de la violència en la nostra societat, i només hem d'obrir els ulls per comprovar la seva presència massiva als mitjans, on de forma gairebé permanent les solucions als conflictes són violentes o hiperviolentes, el que seria la violència justiciera, no?, de l'heroi que guanya quan mata l'enemic.
Marvel,
sí,
sense anar més lluny.
Sí, mira que és divertit,
Paula?
Marvel, eh?
Sí, sí. Però...
I fins i tot apareix la violència totalment superflua, o amb caràcter sàdic.
Mare.
I la violència psicològica també és una constant en el debat polític, per exemple, on sovint sembla que el fi justifica tot tipus d'agressions verbals, de calúmnies i tergiversacions. I a la televisió, com bé sabem, abunden els programes amb humiliacions públiques, agressions verbals, psicològiques, no? I també cal observar que no existeix en absolut una cultura realment antisectària. Ja sé que diràs, ui, això què té a veure? Doncs sí que té a veure. Perquè el sectarisme, de qualsevol tipus, el que fa és desenvolupar la fal·làcia d'un suposat dret a l'entusiasme il·limitat per un objectiu particular, uh-huh, el qual es troba a l'origen de moltes formes de violència.
És clar, ens estem adonant, per exemple, i de seguida entrem a la jornada de diumenge, que moltes persones tenim, per exemple, el masclisme instal·lat a les neurones per una educació que ve marcada per actituds masclistes que d'alguna manera teníem fa temps com acceptades, com a correctes, com a naturals, que cal anar superant i que jo crec que, mica en mica, la societat en l'imaginari col·lectiu, doncs com a mínim està en marxa per tractar d'assolir doncs noves tendències. Creus que passa una mica el mateix amb la violència, que sense adonar-nos la portem instal·lada al nostre imaginari?
Sí, es tracta d'un fet, que això que sense adonar-nos portem instal·lada al nostre imaginari una cultura de la violència. Sí. En general, és una constant que els éssers humans no són capaços d'observar-nos a nosaltres mateixos, per molt extrem que sigui el nostre comportament o idees, i és que ens falten contrast, no? Aquesta és una limitació fins i tot d'ordre existencial i epistemològic, de coneixement, i és el problema de l'autorreferència de les cultures que es pot produir a diverses escales. Dintre del paradigma relativista postmodern, aquesta qüestió és irresoluble, però altres figures com ara Karl Popper o Wittgenstein ens han donat una perspectiva diferent, com per exemple Wittgenstein, que ens ensenya que podem i que hem de, que tenim la capacitat de netejar internament aquestes ulleres culturals que condicionen la nostra percepció del món, la nostra cosmovisió, i això ho veiem, per exemple, el problema de la falta de contrast amb Estats Units i totes les massacres que estan havent-hi, que sembla que des de dins sembla que no ho vegin, tot i que les estadístiques ensenyalen els fets ensenyalen
parlen,
el que està passant.
Parlen,
sí, parlen per si mateixes.
Tu has esmentat dos autors que jo no intentaré reproduir per no fer-me un esguins de llengua en directe, però t'esmentaré un altre personatge que no és un filòsof, però té la seva filosofia de vida, podríem dir.
Uh-huh.
Jesucrist practica la no violència fins a l'extrem, diria jo. Fins al punt de deixar-se matar pels enemics que realment hem estat tots nosaltres, no? Si tens fe. Creus que aquesta idea pot ser acceptada per l'home i per la dona? És a dir, deixar-se matar per l'enemic?
Aquesta és una idea molt repetida, que Jesucrist es deixa matar, per intentar fer ingenua la no violència, de fet. És a dir, que la no violència... La no violència no vol dir deixar-te matar, no? La idea aquesta de, deixa't matar i llavors que a Ucraïna tots hem de deixar matar i ja està, no? Doncs això és totalment contrari del que vol Jesucrist i, a més, això suposaria una fal·làcia del tipus del home o dona de palla, no? Que consisteix en desacreditar una idea o persona pretenent que diu el que no diu. I el que diu Jesucrist és... Jo lluitaré per aquest Déu que no passa pels sacrificis del temple, que és gratuït, que no es compra amb compliment de les lleis i tot això, no? Lluitaré per aquest Déu gratis, aquest Déu que vol, aquest Déu per a tothom, aquest Déu pels més pobres, i lluitaré fins i tot amb la meva vida, però no és un ai, em deixo matar i ja està.
Doncs vinga, hem fet una repassada conceptual del concepte de la no violència, també molt interessant escoltar-te, però abans que t'haguem d'acomiadar, si et sembla, parlem una mica d'aquesta jornada de reflexió de diumenge, recordem, organitzada per la plataforma Aturem la Guerra, en la guerra d'Ucraïna com a eix, i en la qual participa Cristianisme i Justícia a través del vostre grup. On es durà a terme i amb quins horaris, per exemple? Imagino que és de portes obertes, no?
És de portes obertes, no caldrà cap mena d'inscripció prèvia, això va ser tema de debat, al final es va decidir que entrés qui volgués, que vindria més gent.
Sembla bona decisió.
Molt bé. I serà aquest diumenge, dia 12 de juny, a la seu de la FEDE, que són, és l'organització d'organitzacions per a la justícia global, que és al carrer Tàpies número 1 de Barcelona, força a prop de la parada de metro de Drassanes.
Molt bé.
I serà de 9...
Estàs fent una invitació molt explícita.
Oi tant. He estat organitzant per alguna cosa.
I tant. Sí.
Serà de 9:30 del matí a les 2:30 de la tarda i hi haurà un descans per prendre cafè i tal.
Sí, perquè si la densitat dels debats és d'aquesta magnitud que ens has demostrat, cal de vegades respirar una mica.
Cal, una mica de beguda, una mica de teca-teca i felicitat.
Està bé. D'altra banda, què es trobaran les persones que hi participin? Ara crec que desenvolupareu també una sèrie de tallers. En què consistiran, més o menys?
Doncs el que es trobaran serà que, arribarem allà, hi haurà una inauguració, tenim un ponent via Zoom, tenim un ponent de Rússia que es diu Ilya Budraitsky, i tenim un ponent d'Ucraïna que estarà a Kiev.
Un rus i un ucraïnès,
Sí, exacte. Que es diu Vitaly Dudin. I aquestes dues persones intervindran via Zoom amb traducció simultània, que al final ho hem sabut arreglar així.
És un bon detall.
I després el que farem serà dividir-nos en grups, farem un primer taller que serà fer debat, no?, per poder parlar sobre la situació d'Ucraïna actual i també per poder comentar les intervencions d'aquests dos ponents. Després farem això, una pausa de cafè, i després farem una molt interessant ronda de 5 tallers simultanis, és a dir, que la gent haurà d'escollir, els dic ja, perquè si algú està interessat en venir pugui pensar-s'ho ja.
Que sàpiguen què trobaran, va.
Oh, i tant. Doncs el que trobaran serà...
A veure, que té la paperassa a la Laura, que ara... ja l'ha trobada.
No, això ja se m'ha liat tot. Doncs els tallers que seran com aturem l'escalada armamentística, que estarà dinamitzat per l'Eduardo Aragón del Centre de l'As. Després, iniciatives no violentes i de suport a la societat civil ucraïnesa. Sí. Comptarem aquí amb el Martí Olivella. També com afrontar les conseqüències econòmiques i mediambientals de la guerra ucraïna, que sabem que hi ha moltes. I aquí l'Alfons Pérez, de l'Observatori del Deute. La qüestió de la dona a la guerra i... quin era l'altre? Refugiats i refugiades.
Doncs aquest és el menú que trobareu aquest diumenge si us animeu a participar en aquestes jornades de reflexió sobre la guerra ucraïna que la plataforma Aturem la Guerra ha convocat i que a més podreu reflexionar, escoltar xerrades, etc. Ens ho ha presentat la Laura Sols, que és graduada en Filosofia i Màster en Ciutadania i Drets Humans, Èpica i Política, i és membre del grup de treball de la no violència cristiana que pertany al Cristianisme i Justícia i una de les organitzadores d'aquest event. Laura, molts ànims.
Ai, moltes gràcies. Molts ànims, que vagi molt bé. El tema
clar que sí, doncs ho teniu a tocar ja. Això està ja a tocar. Laura, un plaer i mil gràcies. Nosaltres seguim endavant, respirem amb uns anuncis i encetem un temps de diàleg enllaunat com el bonito del norte.